S'acosta el gran moment de les enquestes, en realitat ja el tenim a sobre. És el gran moment, però pot ser d'aquí uns dies el pitjor dels moments per les companyies que es dediquen als sondejos d'opinió. No per ser una obvietat hem de deixar de dir que la gran enquesta és la de l'endemà de les eleccions. I tampoc no hem de deixar de dir que a força d'enquestes hi ha ciutadans que ja no diuen la veritat. O sigui que moltes vegades s'ha venut la pell de l'os abans de caçar-lo. Avui ens ofereixen enquestes pràcticament empatades, diuen, entre el PSOE i el PP. Recordem que hi ha d'altres partits que poden decantar la balança del govern, però sembla que aquests només són partits decoratius. El que és evident és que les enquestes dolentes pel PSOE poden provocar allò que en teoria necessiten, la mobilització del mateix electorat que l'any 2004 va reaccionar davant la confusió creada arran dels atemptats. Recordem des d'aquí que hi ha una plataforma ciutadana denominada Projecte 80% que intenta estimular el vot no tant per vèncer, sinó perquè està convençuda que la participació, concretament una participació del 80%, d'aquí el seu nom, beneficiarà a l'esquerra i que, en canvi, l'abstenció la perjudica. Es donaria d'aquesta manera la raó a aquells que creuen que el votant d'esquerres és un llepafils, que té una certa tendència a quedar-se a casa i que, en canvi, la dreta, sobretot quan es troba fora del govern, va a votar com un sol home. Les eleccions haurien de ser, tornem a un altre tòpic, una festa de la democràcia, però en canvi sembla que sigui una manera de dur a les urnes la irreconciliable convivència de les dues Espanyes, sense pensar que potser d'Espanyes n'hi ha moltes més. L'altre dia, al president Zapatero se li va escapar a micròfon tancat una frase lamentable. Va dir que els calia tensió. Home, potser als governants els hi cal tensió. Però la veritat és que els ciutadans ja ens va bé vivint en una societat distensionada. Oi, la 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 la, oi, la 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 la, oi, oi, la 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 la, 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 oi, Silvigiava palorom e chi ne la mangi orom. Què tal? Molt bon vespre. Ara són les 9 i 2 minuts i mig. I aquest és el Cafè de la República número 395. Tal dia com avui, de l'any 1995, ens va deixar el cantautor mallorquí Guillem Fullana de Fac, també conegut com Guillem de Fac. I avui, a 9:15 del matí, a l'Hospital de Vic, ha nascut un nen que es diu Mohamed. I a la Clínica Quirón de Barcelona ha nascut una nena que es diu Aran. Aran López Bosch, que és la neboda del nostre company d'economia, Àlex Bosch. Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament de Jorge Luis Borges, que diu: somiar és l'activitat estètica més antiga. Aquí al davant, a la Diagonal de Barcelona, els contenidors de les escombraries del divendres no donen a l'abast, la qual cosa vol dir que potser un cap de setmana res no ens és sobrer.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Pere Mas, que ens ha vingut avui ja amb el trajo de bany, em sembla, perquè demà començaràs a fer piscines una altra vegada.
D'on has tret aquesta idea? Molt bona nit, senyor Joan Barril, com estàs?
Home, perquè és cap de setmana i sé que el cap de setmana manifesta dues coses fonamentals, que és la cultura i l'esport.
Efectivament, al marge de les tradicionals òperes i visites a biblioteques, museus, exposicions... Estic per anar a Madrid amb això de la princesa Sofia, que està tothom tan esbarat, que és tan important.
Home, i això és el Caixa Fòrum, que també ho han obert.
També. Però a més d'això, ja saps que...
Tu el que tens ganes d'anar a Madrid és per anar amb això de... del TGV, per això encara no...
No, en principi no. Demà, ves que no hi hagi piscines, efectivament, eh?
Ja, veus.
Depèn de l'hora que ens llevem demà.
És que fa molt bon temps, sí. Fa molt bon temps.
No, però piscina és coberta, vol dir que pot fer mal temps, però vaja.
Sí, però
si vols venir, eh? O caminar, vols venir, vols pujar a la Mola demà?
Però a veure, tu, amb els anys que fa que em coneixes...
Home, la Mola ja has pujat una vegada i amb la meva 1.000 persones.
Sí, encara vaig... Sóc un supervivent de la Mola, realment, no? Hi ha gent que és supervivent de l'Everest i jo de la Mola. A veure, queden poc més de 3 setmanes per les eleccions generals, esperem sobreviure-les, també, i podríem dir que tot està obert, és molt bonic, això, i ben obert. Està obert pel que fa als resultats, que es presenten ajustats, i està obert pels possibles pactes postelectorals i les conseqüències que això pugui tenir al govern de Catalunya. Fa dies que Convergència avisa que el preu del seu suport a un hipotètic govern de Zapatero serà alt, sempre amb aquesta història del preu, i que pot implicar canvis en la Generalitat. Doncs bé, avui el principal afectat d'aquest preu, el president José Montilla, també hi ha dit la seva.
Jo no sé si el senyor Mas pensa que pot aconseguir al Congrés dels Diputats o a Madrid el que no va ser capaç d'aconseguir, la majoria que no va ser capaç d'aconseguir al Parlament de Catalunya per ser president. Mm-hmm. Però repeteixo, el que hi ha a Convergència i Unió és desorientació, perquè hi ha diferents propostes i no sabem quina és la de Convergència i Unió. Sí que sabem l'obsessió del senyor Mas.
Són declaracions del president de la Generalitat en l'entrevista que ha concedit el programa Catalunya Nit de Catalunya Informació, que podreu sentir íntegrament a partir de les 11 en aquella emissora. És la resposta, com dèiem, a les condicions formulades per Convergència i Unió, reiterades avui de manera més genèrica pel seu president Artur Mas.
Si el senyor Zapatero necessita vitalment a Convergència i Unió, doncs, escolteu, no tindrà més remei que seure a la taula, ell i els socialistes catalans, i començar a parlar de les condicions de Convergència i Unió, de les propostes de Convergència i Unió, del programa de Convergència i Unió.
La pretensió de negociar a Madrid la presidència de la Generalitat ha provocat el rebuig de la resta de partits catalans.
Les eleccions, però, també es presenten obertes per la incertesa del resultat. Segons una enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el famós CIS, el PSOE guanyaria per tan sols un punt i mig de diferència. Vindria a ser un empat tècnic. En diputats n'obtindria entre 1 i 10 més que el Partit Popular.
A Catalunya avui també s'ha donat a conèixer una enquesta, una altra, en aquest cas, del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat, el CEO. En destaquen dues dades. Una, que el PSC guanya a Catalunya, però cau 10 punts en intenció de vot en tan sols 3 mesos. I en segon lloc també crida l'atenció que un de cada 3 enquestats encara no sap què votarà. Segons el director del CEO, però, Gabriel Colomer, aquest és un fenomen normal.
En èpoques de precampanya i de campanya, el que se'n podria dir el soroll fa que una part de l'electorat es retregui, és a dir, es situï en fase d'indecisió. No vol dir que estiguin indecisos, sinó que estan a l'espera.
Per cert, ja que es parla tant de la Generalitat com a moneda de canvi, la mateixa enquesta parla d'un empat tècnic entre el PSC i Convergència i Unió en intenció de vot al Parlament de Catalunya.
M'agradarà veure algun dia si s'aplica aquest eufemisme als partits de futbol. Han quedat empatats, sí, però ha estat un empat tècnic. Què vol dir un empat tècnic? Un empat tècnic és un empat tècnic, vol dir que pel canto d'un duro. Efectivament, deu ser això. Deixem les enquestes, ocupem-nos d'altres números més tangibles. Recorden aquella campanya als Estats Units amb la frase de Bill Clinton, és l'economia, estúpid? Si no hagués dit estúpid, ningú no se'n recordaria, perquè això de ser l'economia ja ho sabem. Però bé, per aquí poden anar una mica les coses, no pas per l'estupidesa, sinó per l'economia.
I si ens fixem en les dades de la inflació conegudes avui, els preus no paren de pujar. Tot i la baixada de preus al gener, que és la xifra que s'ha donat a conèixer avui, d'un 0,6% pròpia de les rebaixes, la interanual a Catalunya segueix pujant i ara s'ha plantat en el 4,4%.
Per entendre'ns que el gener passat, el del 2007, les coses eren un 4,4% més baratetes que avui. Els hi han pujat el sou un 4,4%? Haurien de fer-ho, però m'agradaria saber-ho. Canviem de tema, va. A Kosovo s'espera un cap de setmana calent amb declaració d'independència inclosa. Podria ser diumenge, que és el dia del senyor i de les grans festes.
És una declaració d'independència que compta amb el suport d'Estats Units i d'Europa, però l'oposició de Sèrbia i de Rússia. Sèrbia es nega a admetre la independència de la seva fins ara i encara província i avisa que d'entrada els tallaran la llum, el telèfon i el que calgui com a represàlia.
Independència, doncs, a les fosques. Poc abans de les 10 farem l'anàlisi de la viabilitat de Kosovo i de què és el que passarà amb Xavier Batalla, com cada divendres. I a les 10, la nostra enviada especial de Catalunya Ràdio, precisament a Kosovo, Maria Alba Gelabert, ens explicarà el que passa. Això si no li tanquen la llum, perquè ja ho han dit. D'un altre punt calent del planeta, Cuba, ens arriba una notícia sorprenent per inhabitual.
Les autoritats d'aquell país alliberaran 7 presos polítics en els pròxims dies, segons ha informat el ministre Miguel Ángel Moratinos des d'aquí. I entre aquests n'hi ha 4 que van ser detinguts a la primavera del 2003 en una de les pitjors onades repressives. Els traslladaran finalment a Espanya. Diu que els deixen anar tots plegats per motius humanitaris.
Mira, aquesta nit ens fumarem un puro d'aquests així a Bano per celebrar-ho. El TGV entre Barcelona i Madrid ha venut fins aquest migdia uns 28.400 bitllets. Vaja, que la gent té, com dèiem ahir, ganes d'anar amb tren i de pressa.
O potser està farta de treure les sabates i el cinturó als avions.
També.
Una tercera part d'aquestes vendes van ser per bitllets amb algun tipus de descompte i un 60% es van fer per internet.
Alerta als hotelers que van voler fer l'agost el mes de febrer amb el famós congrés aquest de telefonia mòbil i que van pujar les tarifes de quina manera.
Doncs el conseller Huguet avisa que caldrà donar a conèixer els que s'han passat de la ratlla.
S'ha de reconar els que facin males pràctiques i això passa per una divulgació de qui les fa i segona, les dues institucions que tenen competències no sobre preus però sí sobre altres aspectes legals podem tenir una certa instrument de pressió per aquells que siguin tan insolidaris que vulguin matar la gallina als ous d'or. Són pocs, insisteixo.
És a dir, el que proposa el senyor Huguet és que els hotelers que sàpiguen que el seu veí, encara que sigui del mateix gremi, doncs puja les tarifes molt més amunt, doncs que digui, ep, aquest tio intenta, això que dèiem, fer l'agost. Avui es fan les últimes projeccions de la Berlinale, que és aquest gran festival de cinema de Berlín. S'acaba un dels festivals més importants, doncs. El palmarès es coneixerà demà. Anem a Berlín amb Oriol Serra, que no és precisament actor ni director de cinema, però que ens explicarà què ha passat allà. Bona nit, Oriol, què tal?
Bona nit, Joan. Després de 9 dies, amb gairebé 400 projeccions cinematogràfiques, la 58a Berlinale s'acosta al final. De fet, demà a aquesta hora ja coneixerem els guanyadors dels diferents ossos i és que el certamen berlinès, en honor al símbol de la ciutat, regala ossos. Un d'or a la millor pel·lícula i uns quants de plata. Entre les 21 candidates, avui hem vist l'última, Ballast, un documental ficció rodat amb actors amateur al delta del Mississipí. La pel·lícula retrata una zona degradada dels Estats Units on la gent viu en cases prefabricades o en barracons i que no sembla pas que pugui formar part de la primera potència mundial. D'altra banda, la dosi de glamour de la jornada ha anat a càrrec de dues dones, Scarlett Johansson i Natalie Portman, que han enlluernat els berlinesos amb la seva presència. Totes dues protagonitzen The Other Bolland Girl, la història de les germanes Bolena, dues dones que van caure a les grapes del temible rei Enric VIII a l'Anglaterra del segle XVI.
Gràcies, Oriol Serra. I ara, un magnífic agraïment per la nostra audiència. A veure, quan vostès es lleven i es miren al mirall, diuen, ja sé que faig una mica de mala cara perquè m'acabo de llevar, però que guapo soc, no? Doncs això és el que hem aconseguit, perquè Catalunya Ràdio és escoltada per una quarta part de la població de Catalunya, i TV3 també, i mantenen el lideratge. I són els mitjans més ben valorats, segons revela l'últim estudi d'opinió pública del CAC sobre els mitjans audiovisuals a Catalunya. Moltes gràcies, de veritat.
I més creïbles, també, segons l'estudi. Per cert, aquest mateix estudi indica que el percentatge de llars que ja poden veure la TDT, la famosa televisió digital terrestre, ja supera la barrera del 50%.
Anem ara a veure quin temps tindrem demà i demà passat. Jofre Genué, què tal? Molt bona nit.
Bona nit, Joan.
Tu diràs.
Doncs res, bàsicament abans que res comentar aquesta notícia en què l'Institut Nacional de Meteorologia avui ha fet públic doncs un balanç de precipitacions d'aquest últim semestre.
Ah sí, això del febrer més sec de la vida, no? Dels
sí,
60 anys.
El període aquest d'octubre a març, concretament, que ha plogut poc més de la meitat i que per igualar el registre mig habitual doncs hauria de ploure més o menys a tota la península del que queda de febrer, doncs cada dia uns 20 litres per metre quadrat.
Cosa impossible,
això
vaja.
No passarà. No,
és tan
no
impossible com plantar 500 milions d'arbres.
Pràcticament.
Sí. Digues, digues.
Doncs amb aquesta línia és el que es basa bàsicament el pronòstic de que no arribin de moment les pluges. Cal dir que cap a l'est d'Europa hi ha una onada d'aire fred important, potser és la més remarcable del que portem d'hivern. En aquests moments 0 graus a París, 2 sota 0 a Berlín, a Moscou 8 sota 0 nevant, i les temperatures encara han de baixar més, molt probablement de cara a diumenge pugui nevar a Atenes, a molts punts del Mediterrani Oriental, a cota 0. Casa nostra quedarà al marge, però notarem un petit descens de les temperatures que pot començar demà a la tarda i especialment de cara a diumenge. Esperem que aquesta pròxima nit sigui en general més freda perquè el cel estarà serem, més glaçades. Demà les temperatures es poden recuperar amb força sol, però a partir de migdia i al llarg de la tarda vent de llevant, vent més fred que precisament arranca d'aquelles zones, però com a molt, com dèiem, aportarà un petit descens de les temperatures, més núvols baixos a la costa dissabte a tarda vespre i diumenge un ambient d'hivern amb cel fins i tot tapat i a partir de la tarda alguns plogims cap a les Terres de l'Ebre.
Escolta, Jofre, o sigui, segons el que estàs dient, si en aquest moment hi ha algú aficionat a l'esquí i a l'esquí insòlid, pot anar a l'aeroport, em consta que cap a 11 surt un vol cap a Atenes, anar amb els esquís i que faci el descens de l'Acròpolis.
Home...
Si dius que nevarà,
no? Tant teniu, no sé si...
Ah, nit de cota zero, i això sempre
serà una mica... Sí, no, de cara a diumenge, entre diumenge i dilluns hi ha un important descens i nevarà molt probablement a Atenes mateix, sí.
Molt bé, doncs ja ho saben, si hi ha alguna persona així amb ganes de fer un descens insòlid, que vagi cap a Atenes. Adéu, Jofre, fins aquí una estona.
Adéu.